títols de històries de la primària.
Em sap greu perquè ho hem de deixar aquí, són 10:45 de la nit, però ja ho sabeu, els dijous a TV3 a partir de 10:45, una miqueta més tard, històries de la primària, com dèiem, produïda per 3CAT amb la col·laboració d'Incís Films. Pol, Encarna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos el 9C. Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies.
Nosaltres hi tornem demà, ara ho tu diràs. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 7 de febrer ja del 2024, el dia que el comitè de competició ha mantingut les targetes que van veure Vitor Roque a Mendizorroza, futbolista del Barça i que li va suposar l'expulsió, i també la groga de Daily Blind, que serà la cinquena i per tant haurà de complir sanció al Bernabéu, i la vermella a Mitchell, l'entrenador del Girona, que no podrà seure's a la banqueta del camp del Real Madrid aquest dissabte. No se podia saber que el comitè no faria cas de les al·legacions tant de Barça com de Girona. Realment és, com a mínim, cridaner, estrany, fins i tot una mica sospitós que a vegades retirin targetes. Per exemple, a Nacho, fa només unes setmanes, li van treure un dels 3 partits de sanció per aquella entrada criminal a Porto, i en canvi avui el comitè no accepti cap dels recursos que havien presentat Barça i Girona. De fet, el Girona ja ha tirat la tovallola, el Girona no anirà a apel·lació, per tant, ja no vol remenar més aquest cas, aquests dos casos, i per tant, Blin i Mitchell seran sancionats i el Girona no recorrerà a més estaments i es perdrà en el partit del Bernabéu. En canvi, el Barça sí que ho provarà. El Barça intentarà anar al comitè d'apel·lació i que li retirin la segona groga que li va suposar l'expulsió a Vitor Roque, a veure si amb apel·lació el Barça té més sort. Ah, i estiguem atents, perquè demà s'ha de fer oficial l'àrbitre que dirigirà aquest Madrid-Girona al Santiago Bernabéu, un partit que pot ser decisiu pel desenllaç de la Lliga. A veure quin col·legiat designen per aquest enfrontament clau en el tram final de la Lliga. En parlem de seguida, a la tertúlia avui amb Toni Padilla, amb Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, i també amb la companya Laia Cervelló, amb qui també comentarem la pancarta, la lona gegant, que avui ha penjat el Girona a un edifici de Madrid. Han fet un ganes de volver a veros, aquella pancarta que va penjar Lluís Carrasco com a ideòleg en aquella campanya a la presidència del Barça quan portava la candidatura de Joan Laporta. Doncs avui el Girona ha fet el mateix a Madrid amb el lema "El currículum no ho és tot". Tant de bo. És una iniciativa sensacional. D'obrir tertúlia, tenim esport en directe, com pràcticament cada dia a aquesta hora. Per exemple, en joc, l'anada de la segona semifinal de la Copa del Rei. Avui juguen Atlètic de Madrid i Atlètic Club de Bilbao al Metropolitano. Damià López, com va el partit?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs està sent un molt bon partit, molt intens, partit de categoria entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao, de moment amb avantatge visitant. Està guanyant el conjunt de Valverde 0-1. Gol d'Àlex Berenguer, minut 25, de penal, després d'un regal de Reinildo amb una mala entrada sobre Beñat Prados en una situació de poc perill a la frontal de l'àrea. L'àrbitre Hernández no ha dubtat a assenyalar penal, decisió correcta, ho ha aprofitat Berenguer per superar Oblak i posar el 0-1. A punt de començar la segona part, com et dic, bon Atlètic de Madrid, arribant, posant en problemes la porteria i l'àrea de l'Atlètic Club de Bilbao, però davant l'equip de Simeone té un equip també de molta entitat que està resistint, que també està arribant. Per tant, és un partit entre dos molt bons equips que de moment s'està decantant a favor de l'equip de Valverde, però encara queda moltíssima eliminatòria. Això sí, el gol de l'Atlètic de regal, perquè l'entrada de Reinildo, força matussera, i el que es diu d'aquestes eliminatòries que es decideixen per detalls, doncs això és un detall i molt important.
Hi ha hagut avui encara més en renou amb allò de Bilbao, Atlètic Club, alguna cosa avui que s'hagi dit a la prèvia?
Sí, avui hi ha hagut dinar de directives i a la sortida li han preguntat a Cerezo, que és un clàssic, que Cerezo parli després dels...
Del dels àpats, dels àpats copiosos que deuen fer a Madrid. Sí, sí, sí.
I un home de futbol, com ell, no? Doncs li han preguntat què li sembla aquesta polèmica i que si ell li diu d'una manera o de l'altra, això ha dit.
Yo siempre le he conocido al Athletic Club de Bilbao como Bilbao. Aquí, en Segovia, en todos los sitios donde yo he vivido, siempre le he conocido como el Bilbao. Que ahora dicen que se llama Athletic, pues que se llama Athletic. Que se ha llamado siempre Athletic, pues yo, chicos, la verdad es que no me he enterado. Y además, en un campeonato que jugamos la final en Bucarest contra el Athletic de Bilbao, en un célebre palacio que hay allí que nos dio la UEFA una cena, yo lo dije claramente el Bilbao. Y hubo alguno que dijo, oiga, que es que esto es el Athletic de Bilbao, el Athletic Club de Bilbao. Digo, yo siempre le he conocido como Bilbao. Y para mí no tiene ninguna malicia llamar el Bilbao como decir el Atlético de Bilbao.
Bé, l'altra curiositat del tall és que està a punt de dir Budapest, però al final encerta, diu Bucarest, i es refereix a aquella final, te'n recordaràs, Aleix, de l'Europa League del 2012, en què l'Atleti de Madrid va superar l'Atleti Club 3-0, diria, eh?
Clarament, sí.
Un gol de Falcao, de Rosca.
Una d'aquelles Europa Leagues, no?, que va guanyar de forma, sí, bastant seguida, l'Atleti Club.
Contra l'Atleti Club de Bielsa.
Sí, senyor, sí, senyor. Era aquell Atleti Club que va estar a punt de fer una temporada espectacular i que es va quedar... s'hi va quedar a les portes. Mira, a punt de començar la segona, sí, meitat, no?, ara mateix.
Sí, a punt de començar la segona per al Metropolitano, 0-1, ja sabem que no compten que els gols a camp contrari no tenen valor doble, això també tindria molta importància si fos així. Està sent un millor partit, que el d'ahir a Mallorca. Recordem, Mallorca 0, Real Societat 0, la Real Societat va deixar viu el Mallorca, va ser millor l'equip d'Alguacil, i avui se sent, ja et dic, molt igualat, la sensació que encara l'Atleti de Madrid té moltes coses a dir, però 0-1, i Hernández, que avui ha encertat, hem de dir, no ha calgut la intervenció del VAR, ni és Jaime Latre, per cert, amb un ambient increïble al Metropolitano. En aquest sentit no pot tenir queixes el Cholo Simeone, que hem de dir que ha deixat Morat a la banqueta, està jugant en el seu lloc Memphis, acompanyant Griezmann, que està sent el millor del seu equip.
No marxis molt lluny, que anirem seguint, sí, de cua d'ull, tota la segona part, en aquest inici de programa i també de la tertúlia. Del futbol internacional, tenim Copa Anglesa, alguns replays, alguns partits que havien acabat amb empat i que avui s'estan jugant, doncs, els segons enfrontaments. Per exemple, el Chelsea està guanyant 0-3 al camp de l'Aston Villa, d'Unai Emery. Per tant, el Chelsea al minut 80 ho té tot de cara per passar ronda en aquesta FA Cup, amb la Copa Anglesa. I també s'està jugant ara mateix la segona semifinal de la Copa d'Àfrica. La Costa d'Ivori està guanyant 1-0 a la República Democràtica del Congo, amb un gol de Sebastián Haller, aquell futbolista que va fer una Champions espectacular amb l'Ajax. Doncs, de moment, aquest gol de Sebastián Haller li està donant la classificació per la gran final a la Costa d'Ivori. Ja espera a la final d'aquest dissabte de la Copa d'Àfrica Nigèria, que fa una estona ha eliminat Sud-àfrica a la tanda de penals en un partit que ha acabat amb empat a 1. I a la Copa d'Àsia, aquesta tarda, la selecció de Qatar, que entrena Tintín Márquez, l'ex de l'Espanyol, entre d'altres, i que té com a ajudant Luis García, l'exentrenador de l'Espanyol fins fa pocs mesos, s'ha classificat també per la gran final. Qatar jugarà la gran final de la Copa d'Àsia aquest dissabte i es jugarà el títol, ahir us ho explicàvem, contra la sorprenent Jordània. Per tant, Qatar-Jordània serà la final de la Copa d'Àsia aquest dissabte. Jordània, de la que ahir parlàvem, amb aquesta història brutal que ens va descobrir l'Oriol Jové, del futbolista, l'únic futbolista jordà que ha vestit la samarreta del Barça, el Zaire Bawab, amb qui ahir vam parlar aquí al Tu Diràs. Per tant, pendents de quan i de quina serà la final de la Copa d'Àfrica, i ja sabem que Qatar-Jordània serà la final de la Copa d'Àsia. Està jugant-se la segona semi de la Copa del Rei de futbol masculí i avui hem tingut Copa de la Reina de futbol femení, i el Barça ha passat a semifinals sense despentinar-se. Ho ha seguit la Laia Coll des de l'estadi Johan Cruyff. La tenim allà, de fet, encara, perquè fins fa només una estona encara s'estaven produint les reaccions d'aquesta golejada del Barça contra el Sevilla. Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Realment espectacular, el Barça com ha atropellat el Sevilla.
Sí, ha fet una primera part molt bona al Barça, a un nivell molt alt totes les futbolistes. De fet, avui Jonathan Giraldez ha tornat a apostar per l'11 de gala, un únic canvi que ha estat l'entrada de Vicky per Keira Walsh. Amb la primera part el Barça n'ha tingut prou, 6-0 al descans, i al final 8-0 a la segona part. Ja hem vist un partit una mica diferent, no tan encertades les futbolistes del Barça, el nivell també ha baixat. Doblets avui de Salma Parayuelo, de Mariona, també d'Aitana, i els altres gols els han fet Graham Hansen i Ari Arias. 8-0, el Barça, que és ja equip de semifinals de la Copa de la Reina, que és un canvi de format i les semifinals passen a ser a doble partit. També s'ha classificat avui l'Atlètic Club, que ha guanyat el Tenerife, ho ha fet als penals. Per tant, ja tenim dos semifinalistes d'aquesta Copa i demà sabrem qui són els altres dos. A les 7 de la tarda demà es disputa el Llevant Reial Societat. Es nou al derbi madrileny, Atlètic de Madrid, Madrid. Divendres a la 1 del migdia es farà aquest sorteig de semifinals amb anada i tornada, i és un sorteig pur, és a dir, que el Barça també li podria tocar jugar la tornada de casa. Victòria contundent del Barça, 8-0, i dissabte enfrontar-se contra el Sevilla. Veurem com reaccionen sobretot les jugadores andaluses després d'un queixar un resultat tan contundent i d'haver vist un Barça avui molt superior, com reaccionen, perquè dissabte a 6:15 Sevilla-Barça a Sevilla, partit d'allí.
Molt bé, doncs després t'esperem aquí a l'estudi. Millor so, tot i que hem entès perfectament que el Barça avui ha golejat 8-0, que és a semifinals de la Copa de la Reina, un títol que l'any passat no va poder guanyar per aquella alineació indeguda al camp de l'Osasuna. I després també amb la Laia explicarem amb calma aquesta polèmica que hi ha hagut avui entre el Cádiz i la Federació Espanyola de Futbol i la semifinal de la Nations League femenina que s'havia de jugar a finals de febrer a l'estadi gadità i que avui hem sabut que el Cádiz ha dit que no es jugarà allà. Després explicarem les raons del que argumenta el Cádiz de per què no pot acollir aquesta semifinal de la Nations League, que és un partit realment important, perquè qui guanyi aquest enfrontament es classificarà pels Jocs de París 2024. Per tant, partit decisiu que no es jugarà a Cádiz, després expliquem el per què, i que en canvi ja sabem que es disputarà a la Cartuja de Sevilla a finals de febrer. I aquesta tarda també hem tingut bàsquet, partit europeu de la penya, que ha caigut de forma estrepitosa contra el Prometei ucraïnès i, per tant, Dani Aguilar haurà de jugar els vuitens de final fora de casa a partit únic.
Sí, i ho farà a Alemanya o el 5 o el 6 de març davant l'Ulm. Recordem, són uns vuitens de final que ens són familiars perquè fa dues temporades la penya va jugar contra l'Ulm a casa, en aquell moment entrenat per Jack Alakovic, aquell equip, i va guanyar l'equip alemany a l'Olímpic, per tant, tant de bo hi hagi revenja, però les sensacions ara mateix, Aleix, són molt i molt preocupants, tenint en compte el que s'ha vist avui. La penya ha perdut 94-80, però és que guanyava de 12-8 minuts per al final. A partir de llavors, un parcial absolutament espectacular del Prometei, que a més juga a Riga, juga a domicili, no juga al seu pavelló, evidentment, perquè és un equip ucraïnès i pel conflicte que hi ha a Ucraïna. El Joventut ha perdut 36-9 a l'últim quart, li han clavat un parcial de 20-0, 30-4 en els últims 7 minuts i mig de partit. Ha estat, se li han fos els ploms, similar, diguem, del que va passar l'altre dia al Palau Blaugrana, però per mi encara molt més contundent. Per tant, com dèiem, la penya, de fet ha dit Carles Duran a Ràdio Ciutat de Badalona amb el Xavi Ballesteros que els seus jugadors no han volgut guanyar-se el dret de jugar als vuitens a casa i no li falta raó, després l'escoltarem, però insistim, aquesta és la notícia, la penya jugarà a domicili als vuitens després de perdre 94-80 i perdre una renda de 12 punts a l'últim quart davant el Prometei.
Perfecte, l'espero més tard, i escoltem a veure què ha dit Carles Duran després d'aquest parcial, que és increïble que l'hagin queixat la penya. Gràcies, Dani.
Fins ara.
De la resta del dia, un parell de coses. Destaca, sobretot, la suspensió provisional de l'atleta espanyol Mohamed Khatir per, suposadament, haver-se saltat 3 controls antidopatge. Khatir és el vigent subcampió del món en 5.000 metres i ara mateix, amb aquesta suspensió provisional, no podria participar als Jocs Olímpics de París, on tenia moltíssimes opcions d'aconseguir medalla. Ell mateix ja s'ha defensat a les xarxes socials amb un comunicat molt contundent. Diu que és un error administratiu i que l'atletisme espanyol l'està empenyent a marxar a un altre país, a defensar els colors d'un altre país, perquè no l'estan ajudant amb tot aquest tema dels controls antidopatge per culpa d'una aplicació que ell argumenta que no ha funcionat i que per això s'ha hagut de saltar aquests 3 controls d'antidopatge. Ja ha dit que recorrerà aquesta sanció Mohamed Khatir, de moment suspès provisionalment per haver-se saltat uns controls antidopatge. I els mundials de natació que s'estan fent a Doha, avui una altra medalla per la delegació espanyola, la cinquena d'aquests mundials de natació. L'ha aconseguit un nedador català, és de Rubí, Denis González, que s'ha proclamat subcampió del món, medalla de plata en la modalitat de solo lliure de natació artística.
O sigui, ha sigut impressionant, estàvem aquí amb la medalla de bronze, que dèiem, vale, perquè el xino no fallarà. Però res, fa uns moments hem vist que ha quedat quart, i clar, o sigui, jo pujo a segona posició, la medalla de plata, que, bueno, que després de tot el que ha passat amb el solo tècnic, amb el duo tècnic també, que a les semis anava bé, però després a la final vam tindre mala sort, jo he anat a morir en aquesta final, perquè ho havia de donar tot per aconseguir-ho.
Feliç, Denis González, amb aquesta plata que s'ha penjat avui a Doha. També ha jugat avui la selecció espanyola masculina de waterpolo, ha guanyat Croàcia en la reedició del que va ser l'última final de l'europeu, en què Espanya es va proclamar campiona d'Europa. Doncs avui ha tornat a guanyar Croàcia per 10 gols a 6, i ara mateix Espanya masculina de waterpolo té a tocar l'accés als quarts de final. 3:15, Dami, alguna novetat en l'inici de la segona part al Metropolitano?
En el marcador no, continua dominant l'Atlètic Club de Bilbao 0-1 amb el gol de Berenguer, però sí que aquests primers instants, portem 9 minuts de segona part, són de domini total i absolut de l'Atlètic de Madrid, que està tocant, que està arribant, que està dominant. Hi ha hagut una oportunitat clara de Samolino, després d'una internada per banda esquerra, ha creuat massa la pilota, ara mateix hi ha un corna, per exemple, doncs bé, l'Atlètic de Madrid que està arribant i que no es rendeix i que vol, com a mínim, d'entrada, fer un gol per empatar. Jo crec que sigui quina sigui la situació, l'eliminatòria arribarà oberta a Sant Mamés, però està clar que l'equip de Simeone està arribant i està començant a mereixer el gol.
Ara ho seguim comentant. Fem una pausa i de seguida obrim la tertúlia d'aquest dimecres, aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Mundo Deportivo i One16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Dela Padel Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i Tu Diràs, amb Aleix Pariser, des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu Diràs, un Tu Diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC 1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16, 19, 20, 26 i 44. I els sols, l'1 i el 4.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts i les 11. Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 8, 9 i 10 de febrer. Des de demà, dijous i fins dissabte, ofertes especials irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Podeu demanar cita a la pàgina web lampis.es. Recorda, només del 8 al 10 de febrer, condicions úniques amb tota la gamma Skoda. A Skoda Lampis els trobareu a Sant Boi, a Molins de Rei i a l'Hospitalet. T'hi esperen. Mira, ja tenim per aquí, mentre el Damià López va seguint de cua d'ull al partit del Metropolitano, de moment sense novetats a l'inici del segon temps, ja tenim per aquí el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, Toni Padilla, company de l'Ara. Hola, Toni.
Bona nit. Què tal?
Bé, bé. De seguida, la Laia Cervelló, també, de Diatlètic. Està tornant del judici de Dani Alves, que avui s'ha tancat, déu-n'hi-do. A veure què ens explica també, ja ho hem anat explicant als serveis informatius, tant el 9C com els diferents butlletins horaris, però ell l'ha hagut de seguir i potser ens podrà explicar alguna cosa més del que s'ha viscut en aquesta última jornada, ja vist per sentència el judici contra Dani Alves. I tenim per aquí també el Saperes. Hola, Roger.
Hola, Príncep, què tal?
Què tal? Bona nit, eh?
Tot hola, bé? Ara sí.
Bona nit. I el Miquel Agut. Hola, Miquel.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Hem de començar per una de les notícies del dia, que és que el comitè de competició ha desestimat els recursos, tant de Girona com del Barça. Comencem pel Girona, ja que en té dos.
Sí, demà i tant.
Michel i Blin.
Tot teu agut.
Michel i Blin.
Endavant.
Michel i Blin, s'acabó.
Sí.
No se podia saber, però no seran al Bernabéu.
No, i de fet, ja ho comentaves al principi, el club es resigna perquè van elevar el doble recurs, el del tècnic i el del jugador, per les sancions que els impedien ser al partit de dissabte al camp del Madrid, al comitè de competició. El comitè de competició els ha tombat i, per tant, no van a apel·lació. El Barça sí que hi anirà, però el Girona no va a apel·lació com a última instància, perquè entenen que seria perdre el temps i que no se'n sortirien. Evidentment no ha servit de res això que ha fet el Girona, i la resolució, el contingut de la resolució del comitè de competició en els dos casos, diu en el cas de Blin que les imatges demostren que s'adreça a l'àrbitre, com si no poguessis parlar amb l'àrbitre en un terreny de joc, que les imatges demostren també que el jugador formula observaciones durante tiempo no breve. És una cosa, m'encanta la redacció.
No pots allargar-te.
No, jo no podria.
És agradable, Miquel, competiries.
Tu estaries sancionat.
Tu i
Bernabéu.
Bernabéu, llàstima que avui no es pot defensar David 902-477.
Amb tot el carinyo i tot l'amor, ja ho sap el David.
902-477, telèfon dels al·ludits per David Bernabéu, a ell assessorarien, vaja, eternament. Llavors, el Girona, segons el comitè, no ha pogut acreditar el contingut de la conversa, perquè es veu que parlen, però no es veu que diuen, i, per tant, el comitè, d'alguna manera, es veu forçat a donar veracitat a l'acte. Llavors, quan te'n vas a l'acte per veure què hi va escriure Gil Manzano, després d'aquells minuts apoteòsics a Montilivi, diu que havia amonestat Blin por dirigirse hacia mí haciendo observaciones de orden técnico de forma reiterada. El comitè està d'acord amb el Girona, no hi ha falta de respecte del jugador a l'àrbitre, però això no és el que s'està jutjant de resultes de l'acte, per tant, mantenen la sanció d'un partit a Blin i no podrà ser el Bernabéu tancant el cicle de 5 targetes grogues. I en el cas de Michel, el van expulsar por salir de l'àrea tècnica protestando de forma reiterada y con gestos ostensibles una de mis decisiones. Segons el comitè, les al·legacions del Girona no contradiuen l'acte i, per tant, mantenen la sanció. Documentava el Marc Brugués al Diari de Girona aquesta setmana que és la cinquena expulsió en dues temporades i mitja de Michel a Montilivi. A mi m'han semblat moltes per un entrenador que normalment pot ser vehement en la gesticulació, però que s'adreça amb respecte als àrbitres. Estem tips de veure altres tipus de gesticulacions que segurament són menys respectuoses i que no van acompanyades de sanció. Feia un any, diu en Brugui, que no era expulsat Michel. La darrera vegada va ser contra el Barça a Montilivi el gener de l'any passat. Cal recordar que tampoc no serà per sanció aquesta indiscutible. I Angel, que va veure també una groga en el partit contra la Reial i es perdrà per sanció al partit del Bernabéu. Veurem si és recuperat de les molèsties al genoll. Dovvik, aviam si demà a la roda de premsa prèvia Michel ens treu de dubtes amb l'ucraïnès.
Ara us demano l'opinió, Joan Lluís, Toni, també tenim entrant ja l'estudi de la Laia Cervelló. Però primer, anem a la David Torroque. Què ha dit el comitè, Saperes?
Doncs ja ho sabem, ha desestimat l'escrit del Barça, li manté la segona groga que el club blaugrana creia que li podien arribar a retirar. Hem llegit la resolució també, com feia l'Agut, per mirar d'entendre els motius. El punt clau per mi, quan diu el club alega la existència d'error material ofreciendo una versión radicalmente distinta de la acción desplegada de la contenida en el acta y sostiene la inexistencia del golpeo y la inexistencia de la temeridad. Per tant, negant una mica el que diu l'acta de l'àrbitre. Afegeix, este comité considera que las imágenes aportadas por el club no logran demostrar la existencia de un error material manifiesto, que és el que hauria d'haver-hi per contradir l'acta i poder retirar la targeta groga a Vitor Roque, i ho remata: en otras palabras, no se aprecia de modo indubitativo que el jugador no realizase la acción que quedó consignada en el acta. Per tant, que el Barça amb les imatges no ha pogut demostrar que l'acta no fos correcta. I per això li manté la groga a Vitor Roque. El Barça ha presentat recurs aquest migdia davant apel·lació i està pendent de la seva resolució per saber si podrà comptar amb ell diumenge contra el Granada.
Clar, tots plegats ens estranya una mica, no?, que hi hagi aquestes diferències de, a vegades, retiren partits. El que ens ve a tothom al cap, jo ho comentava a l'inici del programa, és, per exemple, fa només unes setmanes, a Nacho, que fa una entrada criminal que veu tothom contra Porto, li foten tres partits i de cop i volta hi ha unes al·legacions i li retiren un partit i es queden dos. Per què això? Per què el Madrid va aconseguir que acceptessin aquest recurs i li reduïssin un partit a Nacho? Per què el Barça i el Girona no ho han aconseguit? Doncs bé, hem anat a buscar algú que ens expliqués com funciona, per com es redacten les actes, com actuen els comitès de competició quan hi ha recursos. Qui millor que un exàrbitre de primera, com Xavier Estada Fernández. N'has estat parlant amb ell fa una estona, no, Sapera?
Sí, una mica per entendre tot el procés, des que l'àrbitre redacta l'acte fins que competició decideix confirmar o rebaixar, per exemple, una sanció. Primer pas, Aleix, acaba el partit i l'àrbitre arriba al seu vestidor.
Primer de tot, amb totes aquelles incidències que es tenen, s'acaben traslladant, no? Minuts de les targetes i els motius. Però hi ha alguns cops que tu tens una percepció al camp i això fa que després l'hagis de corroborar com? Pues mitjançant internet i mitjans de comunicació i sobretot a través de la persona junta a la presidència, que és Rubinos Pérez, que moltes vegades quan es tracta doncs, de redactar text de situacions que han passat al terreny de joc, moltes vegades els àrbitres demanen assessorament del que posa l'acta.
Per tant, tenir clares això, com han estat les accions amb una consulta tecnològica, és a dir, veient les imatges després del partit, o bé amb aquesta consulta també a Rubinos Pérez sobre com redactar l'acta.
És a dir, el text, no? La fórmula...
Espera que ara anirem també a aquest aspecte. Segon pas, redactar l'acta. Com es fa?
Sempre en una plataforma on estan tots els jugadors inscrits a participar en el partit a nivell de titulars com a nivell de suplents i, efectivament, a l'hora doncs, de redactar una targeta ja diguéssim com un petit catàleg, no?, de circumstàncies per les quals tu pots afegir o treure a l'hora de catalogar una situació de joc. No ho sé, doncs, per exemple, subjectar, no?, o fer una altra vegada un adversari o espenyar un adversari. Això està tipificat d'una manera molt general, però que després l'àrbitre té la capacitat de poder modificar ajustant-se a lo més verídic, no? A lo més real que hagi pogut passar al terreny de joc.
Per tant, ja tens pestanyes predeterminades que tu després pots editar afegint alguna cosa per donar-li encara més sentit a la redacció de la teva acta. Una pregunta que ens fèiem. Es fa aquest acte, la fa l'àrbitre pensant que competició podrà corregir alguna de les seves decisions?
L'àrbitre ha de ser molt curós amb el que fica perquè s'ha d'ajustar a la realitat. I també és molt conscient de que depèn del que posi, podrà ser modificat o podrà ser atès o no a nivell de competició. No? Per tant, per ficar un exemple, quan un àrbitre redacta que un jugador ha fet una entrada a un altre de manera, no sé, amb joc brusc greu, ha de determinar molt bé la zona, perquè en el cas que les imatges determinin una altra cosa, l'àrbitre sap que aquella targeta li trauran.
És a dir, que vol ser molt específic i molt concret perquè sap que després, si no, unes imatges poden desmentir el que ell ha escrit a l'acta.
Per això serviria en el cas de Vitor Roque. Potser, no? Temeridad i les imatges...
Ara ja anirem també a aquesta qüestió de Vitor Roque. Sobre les decisions que pren competició, ara en parlaves tu, Aleix, Estrada admet que a vegades el sorprèn una cosa, el criteri.
Que costa a vegades per el propi aficionat, o entenc que també pels clubs, entendre com és que se li retiren algunes targetes, no?, en una situació de joc, i en altres casos semblants això no passa, no? Llavors, clar, ells són els professionals i decideixen, entenc, sota alguns criteris o alguns paràmetres, però moltes vegades es fa difícil d'entendre.
I anem una mica a les accions d'avui. Creu, entre cometes, normal que se li mantingui a Blin la targeta, li costa més d'entendre el cas de Mitchell i està en total desacord amb la de Víctor Roque. El problema, segons ell, segons Estrada Fernández, com rebatre un concepte com acció temerària.
L'acte arbitral al final és molt genèrica, perquè ficar que un jugador rep una targeta, no, groga, una amonestació per una acció temerària, clar, la temeritat és tan àmplia, doncs que aquí englobem moltes situacions de joc, i probablement aquest sigui una de les problemàtiques.
Buah, que bé, quin exercici més meravellós. És superinteressant el que ens ha explicat des de dins, no? Un àrbitre ex de primera divisió, de com va tot aquest procés. Què us sembla, Joan Lluís, Toni? Hola, Laia, per cert, eh?
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit, benvinguda. Bona nit. Després ens expliques una mica tot el que has viscut durant el dia d'avui, perquè sí. Déu-n'hi-do. Sobre això...
Mira, jo malauradament ha quedat tot com em pensava que quedaria, que és en no res, és a dir, que tant el jugador com Dale Blin, com Mitchell, com Víctor Roque, quedarien amb les sancions, per bé que des del sentit comú diu que això no hauria de ser així, però malauradament, com ara sentíem, com ho explicava el Sape, quan entra tots aquests estaments arbitrals, el que jutja és el com, no el què. És a dir, es cura, o sigui, es tenen molta cura amb les formes de com es fan aquests redactats, de quina mena s'han aplicat aquestes sancions, més que no el què. El contingut, en el fons, acaba sent una miqueta secundari. I el que es fixen és, escolti, vostè que va estar doncs, aquí queixant-se d'aquesta sanció, vaig a veure què posa l'escrit. L'escrit s'adequa amb el que ha passat a la realitat? Bé, estàs en un terreny de grisos i de subjectivitat, com el que explicava la Sape, no? D'una acció temerària. Què és una acció temerària? Bé, una persona pot pensar que una cosa és temerària i l'altra no. Per mi, l'acció Víctor Roque, òbviament, no és una acció temerària. De fet, per mi no el toca, però pots arribar a dubtar, com va insinuar el jugador de la defensa de l'Alavés, que sí que el toca, i per tant, que no és una acció de blanc o negre, sinó que és de grisos, i per tant, entre la interpretació, el comitè de competició considera que no vol rearbitrar el que ja ha jutjat el jutge, en aquest cas, que és l'àrbitre que hi ha al terreny de joc, no? I és en aquest sentit que jo pensava, dic, és que no ho tocaran, no ho tocaran precisament per això, perquè el que és igual, el que és flagrant, és a dir, tu no he vist ningú que digui, més enllà de la defensa de l'Alavés, que l'acció Víctor Roque és punible, perquè el que fa Víctor Roque és apartar el peu.
O temerària.
O temerària, no, òbviament no, que no és temerària.
Jo no li posaria aquest adjectiu.
Al contrari, jo. De fet, el que fa és, ostres, aparta el peu per no tocar-lo. Per tant, si miréssim el què, és evident que aquesta sanció hauria de caure. Però com que el que es fixen és amb el com, doncs la situació queda com està ara. Ara veurem, el Barça anirà a apel·lació i a veure què passa. Perquè aquí és on, en el cas Nacho,
va ser apel·lació.
Va entrar a apel·lació, que el que va fer apel·lació va ser esmenar la plana al comitè de competició, que el va sancionar en tres partits, és a dir, amb la banda alta de la sanció. I apel·lació va considerar que sí, el que deia el comitè de competició tenia raó, és a dir, s'adequava a l'article que s'utilitzava pel que havia passat dintre el terreny de joc, però apel·lació venia a dir, però vaja, però és que tres partits són molts. Pobre, no ho deia així, però venia a dir, home, potser la sanció és excessiva. Sí que pot aplicar-se-li tres, però rebaixem-li un. Veurem si ara en Víctor Roque això passa o no passa.
De 1 a 0, vols dir, no?
Sí.
Això. Sembla complicat, però bé, no, ho esperarem. Tot plegat, és que és brutal, vull dir, tenen un catàleg, no? La forma, com ho redacten, tenen fins i tot, poden trucar, no? Rubino Espere, sí, un assessor perquè els expliqui com fer-ho.
És normal. Al final, la burocràcia és així, és això, no deixa de ser un acte burocràtic i per tant, t'han d'ensenyar com fer-ho. Imagina que, és que està bé, d'alguna forma està bé que sigui així, perquè si no, imagina que qualsevol col·legiat pogués fer les actes com volgués. Seria realment la casa dels horrors. Imagina't les expressions que s'utilitzarien i llavors, ha d'haver-hi, és normal, és un acte burocràtic, com qualsevol persona que ens escolti que és funcionari, com els policies que també tenen unes ordres per escriure doncs, les denúncies. A mi això em sembla bé. El que passa és que normalment el poder sempre es protegeix ell mateix. I llavors al final això no deixa de ser una forma, tu estàs desafiant el poder. És quan tu intentes treure una multa, portar-la contrària a la policia. Pots aconseguir-ho si tens unes proves molt clares, però normalment no passa perquè la gent es tendeix a protegir ells mateixos.
Sé de què en parles, sé de què en parles.
I quan acabes...
No treguis el tema perquè sé de què en parles. Sí.
Què va ser? Quan vas...
Aquell que ho quedava amb els cascos posats.
Els cascos imaginaris.
Ja va robar el banc, o lo va cremar els cotxes?
No,
lo dels cascos.
Lo que condueix amb cascos, sempre posat.
Uns cascos imaginaris.
Xerratant.
Cascos imaginaris. Portava ulleres 3D al policia i va veure uns cascos imaginaris.
Ja vinc a arribar amb les ulleres 3D. No, això, el que diem que al final és... costa molt perquè tu has estat com de mostrar-ho i amb aquest punt de protecció. Jo tampoc no esperava gaire cosa aquí. Sí que potser tenia el que... tenia una miqueta més d'esperança segurament en el de Víctor Roque, perquè òbviament les del Girona n'hi ha una que és claríssima i és justa, i les dues altres dues són per protestar, i per protestar no és que hi ha una gravació molt clara que demostri el que s'està dient, no deixa ser la paraula d'un contra l'altre, en aquest cas sempre pesa més la paraula de l'autoritat. Llavors no tenia cap mena d'esperança, la veritat.
Anava a dir només, perquè ens feu una idea, és una mica el que hauria de ser el VAR, no? És a dir, que només entra el comitè quan és flagrant, sí, la diferència entre el que ha escrit a l'acte i les imatges que tu puguis aportar o les proves que puguis aportar. Aquí consideren que el que diu el Barça, la prova que porta, no desmenteix l'acte de l'àrbitre. Per tant, si vostè creu que és inexistent la falta, però la imatge, jo aquí no crec que sigui molt diferent al que descriu l'àrbitre a l'acte, i per tant no ho toco. És a dir, que sempre, en teoria, i després hi ha el criteri, que també apuntava Estrada Fernández, de perquè en uns casos sí, en uns altres no, però que en principi és molt difícil que es tregui o rearbitri alguna cosa, precisament perquè l'esperit no és aquest.
Un cas flagrant que recordo de fa molts anys era aquell, un Barça jugant al camp del Deport, que van expulsar, si no vaig errat, a Mota, i és a dir, havia ensenyat una targeta groga a l'àrbitre Mota, els protagonistes tenien Mota i Oleguer, que portaven el 32 i el 23, crec que era, i l'àrbitre va girar els dorsals, es va equivocar, i havia ensenyat una targeta groga, crec que Mota, i li va ensenyar una Oleguer i va expulsar Oleguer, i era flagrant. En aquell moment, clar, no hi havia VAR. Ara, si hagués hagut VAR, el VAR hagués pogut entrar i li hagués dit, escolta, que no, que aquesta groga t'has equivocat. Però en aquell cas no hi havia. I en aquell cas sí que es va rearbitrar, perquè era una qüestió flagrant, no hi havia tutí. Ara, tu li has ensenyat la targeta al 32 i has expulsat al 23.
T'ho he trobat.
Sí? Era que anava així, més o menys?
Jornada 26 de la Lliga 2003-2004.
Sí, fa 20 anys.
Deportivo 2, Barça 3. Àrbitro, Tristante Oliva.
Hombre.
Sí, tu te'n recordes, Damià?
Sí.
Tristante Oliva.
Recordo, sí, dels hàbitats d'aquella època.
Primero amonestó a Thiago Mota por una falta sobre Juan Carlos Valerón que cometió Philippe Cocu, y luego lo expulsó porque le mostró una segunda amarilla por una falta también sobre Juan Carlos que cometió Oleguer Presas. O sigui, es va equivocar.
Les dues jugades.
Una dada més sobre aquest partit, si no m'equivoco, és el partit que en el Barça confidencial la porta li diu a Rossell, mira Ronaldinho és un mag. Sabeu que hi ha una escena en què li diu aquest el Ronaldinho és molt bo, sí, que li diu a Rossell, li fa un comentari sobre Ronaldinho i és en aquest partit a Riazor.
Que posa 0-3, diria, llavors el Depor marca dos gols.
I Ronaldinho fa una exhibició.
El David tot el que fa més de 15-20 anys, ho recorda tot.
Sí, perfectament.
La resta no és que no recordi, és que no existeix.
L'actualitat no sap res.
El que va fer ahir la nit.
Però tot el que és vintage, ha de ser vintage.
Laia, què en penses? Tenies alguna esperança que Girona o Barça...
No, jo recordo que la setmana passada, quan va passar el David Roque, tothom deia que es recorreria i que era fàcil que els acceptessin al Barça, i jo no sé, és que al final també no sé de què serveix que hi hagi altres instàncies que puguin com corregir una mica la funció arbitral o hi hagi VAR, si amb una paraula que és subjectiva, tot s'escuda, no? Si tu dius, no, és que és temerari, és molt difícil de provar que no ho sigui, llavors de què serveix que hi hagi, ja saps que si et fica aquesta paraula l'àrbitre serà la seva paraula contra els altres. Llavors a mi no em sorprèn res i a la vegada em sembla greu perquè al final que ho pidis en un partit tu et pots equivocar, però que després ho revisi més gent i ningú porti la contrària a l'àrbitre quan crec que, com estàvem dient abans, és que és bastant evident, no sé, em sorprèn bastant, i també a les del Girona, que les de Blin i les de Mitchell especialment em van semblar que, bueno, és, a vegades és complicat no pensar malament.
Però seria ideal que hi hagués un organisme com extern a tot això. Clar, el VAR són els mateixos àrbitres, el comitè és de la mateixa federació, del mateix comitè tècnic d'àrbitres, vull dir, no seria fàcil o il·lus que hi hagués un organisme
el
extern?
El que no entenc és que el poder, en comptes de centrar-se en l'exercici correcte de la funció de la potestat que té, se centri més en la pròpia protecció, o sigui, en l'autoprotecció del seu ens i de qui en forma part, més que no pas en executar correctament allò que ha d'executar, i això val pel futbol i per qualsevol ordre de la vida, i per això a mi el poder normalment em genera un rebuig que és bastant sòlid i comprovat amb el temps. En el cas del Girona és un club que no pinta res, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un club gran, per tant ja parlo de protestar i dimissa. En segon lloc, juguen contra el Madrid, que és un factor important per decidir per què s'aixequen o no targetes, em fa l'efecte. I en tercer lloc, estic seguint de cua d'ull el partit de l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid, i he vist Simeone i Valverde, sobretot Simeone, parlar amb l'àrbitre amb molta més vehemència i durant un tiempo no breve més llarg encara que Mitchell en el partit que va jugar el Girona contra la Reial Societat. Hi ha hagut una groga i prou. O sigui, Mitchell no és Simeone, això cau pel seu propi pes en tots els sentits, i a més no jugues contra el Madrid en el següent partit.
Ha passat alguna cosa grossa, Damià, per aquestes queixes de Simeone o no?
No, simplement que el partit és molt dur, que és molt intens, que està havent-hi moltes entrades. Hi ha hagut una acció sobre Morata, una planxa en què reclamava sobre Unai Núñez més càstig per part d'Hernández. L'àrbitre ha deixat continuar, però és que el partit està sent molt dur, i ara sí que l'Atlètic de Madrid ja mereixeria empatar i fins i tot guanyar, perquè està atacant molt. Exhibició de Samolino per la banda esquerra, tot el que acaba a les seves botes està acabant en perill, amb accions que està finalitzant el propi futbolista o centrades cap a Morata, etc. Però l'Atlètic de Madrid no està tenint sort, i és veritat que quan l'equip de Valverde contraataca, doncs també s'està sentint prou còmode. De moment 0-1, però el cert és que l'equip de Simeone mereixeria com a mínim l'empat, si no alguna cosa més.
Quina temporada està fent l'Atlètic Club de Valverde, ara mateix tot encaminat cap a una final basca, a la final de Copa. Bé, la Reial Societat juga a casa amb el 0-0 d'ahir, i l'Atlètic Club està guanyant el Metropolitano.
Sí, que recordem que seria la que es va viure en pandèmia amb triomf de la Chirurdín i sense espectadors. Jo, seria bonic veure una final basca amb espectadors. Òbviament el negoci de les cafeteries de Sevilla estan començant a fregar-se les mans. Si els hi baixa tot Guipúzcoa, tot Vizcaya a la final. Sí. Però a més seria molt atractiva perquè són dos projectes que juguen molt bé futbol. Realment, com l'any passat, quan Valverde torna, ja torna amb la nova presidència, i ell diu que el repte és anar a Europa, hi va haver un punt de decepció, però aquest any realment estan competint a un nivell altíssim. De fet, quan juguen a Montilivi, crec que Michel diu que és el millor equip que ha vist, que és un partit que l'Atlètic segurament mereix guanyar contra el Girona. És un equip que estan fent les coses molt bé, i això, al final, si fos aquesta final, estaríem parlant d'una final en què el 80% dels futbolistes serien formats a les dues pedreres. I això en l'època de Superlligues i de futbol així, segons quines coses, a mi això em posaria una mica calent.
Aquella final de la pandèmia que recordava també és la que celebra el Guacil entrenant a la sala de premsa.
A qui no li agradaria tant seria a la casa Reial i a la Federació. Aquesta final és la que menys els agradaria, segurament.
Ja que tenen prou problemes a la casa Reial, que una xiulada potser ja no... Analitzar si Letícia riu, saps? M'estic ficant en temes de premsa al cor, però crec que darrerament van...
Parlem de tot, aquí. A veure, la primera veu que ha comentat aquesta decisió del Girona ha estat un futbolista, Cristian Estuani, protagonista avui d'una roda de premsa a distància, no?
Sí, no és la primera vegada, el Girona sol fer-ho, que quan hi ha una setmana llarga de posar algun jugador a l'abast dels mitjans, encara que sigui a distància i no presencialment. Demà, roda de premsa de Michel prèvia al partit del Madrid, avui el Sant Cristo Gros des de la distància, després de l'entrenament i de la decisió del comitè de competició, que feia una hora que s'havia sabut quan Estuani ha començat a fer declaracions.
La verdad que nos hemos enterado justamente ahora hace nada que de la suspensión que le han puesto. La verdad que es una pena, porque evidentemente tener a nuestro entrenador en el Bernabéu es súper importante. No va a ser así, o al menos de momento, y a Daily también. Es una baja para nosotros considerable. Pero bueno, creemos que con los jugadores que están disponibles, que van a poder llegar en buenas condiciones, vamos a tener herramientas suficientes como para poder competir muy bien el partido. Eso no tengo ninguna duda.
Deies abans que demà al migdia sabrem qui arbitrarà aquest partit, qui serà l'àrbitre del Madrid-Girona de dissabte. Avui a Estuani li han preguntat si està espantat, si té por de l'arbitratge que es pot viure al camp del Madrid dissabte.
Con respecto a los árbitros, la verdad que no voy a ir más allá, porque creo que es algo que los jugadores no podemos entrar, porque sabemos perfectamente a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces prefiero pensar que va a ir todo bien, que nos van a arbitrar un gran partido, tanto el árbitro como el VAR, que va a ser un partido muy disputado, pero que creemos que van a hacer su trabajo de buena manera y se merecen obviamente respeto. Al final muchas veces todos nos equivocamos.
És conscient, evidentment, Estuani, i això ja es deixant de banda arbitratges i comitès, centrant-nos només en el partit, de la importància del duel de dissabte, perquè el Madrid té 58 punts i el Girona 56. Segons el capità, aquest partit, segons com s'acabés, podria marcar un punt d'inflexió a la Lliga.
Sí, está claro que este partido puede marcar, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Evidentemente llegamos a una situación, la verdad, que yo creo que inmejorable para poder luchar por un objetivo tan ambicioso como es la Liga. Evidentemente, para nosotros esto es un sueño. Ya lo hemos dicho muchas veces, poder vivir y disputar las primeras posiciones de la Liga para nosotros es espectacular. Bueno, ser realista y entender que el partido va a ser muy, muy difícil y que nosotros vamos a tener nuestras posibilidades, però serà un partit molt complicat.
Recordo que el partit d'anada es va acabar amb 0-3 a favor del Madrid. És l'única derrota del Girona a la Lliga aquesta temporada.
Estoni, que ha tingut un paper destacat en els resultats del Girona al Bernabéu a la Lliga. Ara el repassarem, ara el repassarem. Quan queda, Damià, el Metropolitano?
7 minuts més el que s'afegeixi. He vist una targeta de Rodrigo de Paul després d'una pèrdua de Witsel, que podia acabar en jugada molt perillosa, i a canvi se'n va Lino, que estava sent el millor de l'Atlètic de Madrid. Entra Rodrigo Riquelme, que ocuparà la banda esquerra. Es preparen també un parell de canvis a l'Atlètic Club. 7 minuts més el que s'afegeixi, i compte, perquè l'equip de Simeone s'està mostrant un pèl imprecís. Ara hi ha una falta que picarà potser Berenguer, veurem, autor del gol de penal. 7 minuts pel final, el xut de Berenguer impacta en la tanca i serà corna favorable a un Atlètic Club que, si fes el segon, sí que s'aproparia més a la final de Copa, en què veurem si s'enfrontaria, com dèieu, a la Real Societat o al Mallorca d'Aguirre, que hi deia després del partit que no rendeixen.
Tothom dona molt al Mallorca, i atenció, amb Javier Aguirre, sí, que no acabi fent un whiskycito amb la Copa.
Sí. Seria gros aquest, perquè la Copa al Rei
el carregaria molt,
Sí.
Damià, entenc que tu estàs a favor del valor doble dels gols de fora de casa, no?
Sí, no,
és un gran debat,
com un servidor.
Sí. No, home, tota la vida hem crescut amb això.
Val.
De fet, ara el gol de Berenguer, si tingués valor doble, deixaria l'Atlètic molt a prop de la final.
És que aquesta èpica de marcar fora de casa, sí, en aquestes eliminatòries, sí, és... Buah. Que s'ha perdut.
Canviava tant les eliminatòries.
Oh,
jo soc pro valor doble.
Que sí,
home,
sí,
és que amb aquest 0-1, l'Atlètic de Madrid hauria de sortir amb tot, com a mínim, avançat al partit. Ara gairebé és el mateix. Fa el 0-1 allà i l'eliminatòria està absolutament igual.
A veure aquesta acció...
Compte, a punt de rematar Villa Libre, ho ha fet finalment Dani Vivian, el central de l'Atlètic Club. Doncs en aquests últims minuts està patint, l'equip del Cholo Simeone, després d'haver estat tota la segona part atacant, insistint, arribant a porteria a partir de les accions per banda esquerra de Lino. Ara estem en una fase, entrant ja en el tram final del partit, en què hi ha certa indecisió en l'equip atlètic, el conjunt de Valverde, que està arribant més i s'està apropant al segon. De moment no es mou el marcador. 5 minuts pel final, 0-1.
Ara cantem al final. Va, fem una pausa i de seguida ens quedarem aquí al Metropolitano i seguirem parlant d'aquesta decisió avui del comitè de competició i una mica de futbol, de com veieu també aquest Madrid-Girona. Queden, poc més de 72 hores perquè la Lliga agafi un nou impuls.
A punt de marcar Marcos Llorente, Correa, i el xut de Correa que ha arribat a tocar, jo crec que ha arribat a la línia de gol, l'ha tret l'Atlètic de sota pals. Aquí veiem la jugada de Marcos Llorente, passada a la mort cap a Correa, i la treu de sota pals, la treu, no sé si és l'Eque, el futbolista de l'Atlètic Club. Aquí veiem com l'Eque la treu pràcticament de sota pals amb el peu canviat, Estava ja morat amb la canya a punt, el que diem, ho està mereixent l'Atlètic de Madrid, però el gol no arriba.
Està emocionant, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ai, és que al final d'aquesta pel·li és tan bonic, quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa. És que la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Vols ser l'oient que més sap de ràdio a Catalunya? Vine a jugar amb nosaltres i opta a guanyar grans premis. El divendres 9 de febrer, RAC1 organitza a les 4 capitals catalanes el concurs del segle.
Què farem?
Farem un joc entre els oients per celebrar els 100 anys de ràdio a Catalunya. Amb eliminatòries el divendres dia 9 durant els programes a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. Els guanyadors de cada eliminatòria competiran a la gran final, el dimarts dia 13, al versió RAC1.
Exacte!
Entreu a rac1.cat per saber com apuntar-vos-hi. A RAC1 busquem l'oient que més sap de ràdio a Catalunya. RAC1. Tots som 1. Amb el suport de Birba, Carlit,
Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
16, 19, 20, 26 i 44. I els sols, l'1 i el 4.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Onze i vint minuts. Aquí seguim amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Laia Cervelló i també seguint aquest Atlètic de Madrid, Atlètic Club de Bilbao, que està emocionant, en aquests minuts finals, Dami.
Sí, i ara ja contemporitza Ernesto Valverde, ha fet un doble canvi defensiu, Ha entrat Gerai per Iñaki Williams i Vesga per Berenguer, l'autor del gol, intentar mantenir aquest marcador. 0-1, entrem en l'últim minut, veurem quin és l'afegit, veiem Raúl García, Óscar de Marcos, jugadors que no han participat, se'ls reserva Valverde per la Lliga, avui amb alguns suplents, però li dona per aconseguir un resultat excepcional. Però l'Atlètic de Madrid, que continua buscant el gol de l'empat, Correa, com sempre partint des de la suplència, buscava aquesta acció per banda dreta, però controla el conjunt de Valverde una més, i ara això ja és un setge continu d'aquí fins al final a l'eix. Veurem quin és l'afegit. En tot cas, li tocarà patir molt a l'Atlètic de Madrid en la tornada a Sant Mamés si vol classificar-se per la final. També haurà de patir l'Atlètic de Bilbao. Sí. Serà un partit dur pels dos.
Està traient per això un resultat espectacular l'Atlètic Club de Bilbao, que ara ha recuperat la pilota, a veure si pot fer alguna cosa a la contra.
5 minuts, eh?
5 minuts?
Sí, para la contra. Rodrigo de Paul, per cert, jugador molt valorable, Rodrigo de Paul. La veritat és que en el context Atlètic de Madrid és un tros de jugador i fa una feina espectacular.
Tenim ja final a la Copa d'Àfrica, Toni. Sé que t'interessa molt. Sí. La Costa d'Ivori ha guanyat 1-0 a la República Democràtica del Congo, gol de Sebastián Haller, aquell de l'Àjax, que va fer tan bona Champions, i per tant, Nigèria-Costa d'Ivori serà la final aquest dissabte, i Jordània-Qatar la final de la Copa d'Àsia.
Sí, dos gegants.
Els teus alumnes han vist el partit avui?
Avui, no. I jo, que les meves classes ja les he acabat.
Ah, val.
Avui crec que li tocava Albert
Llimós.
La història de Costa d'Ivori, anfitrió, és increïble. És increïble perquè a la primera fase fan pena, Guinea Equatorial es goleja 0-4, i són el primer grup que caen als partits i crec que tenien només un 98, un 2% d'opcions de classificar-se com a tercer de grup. Llavors fan fora l'entrenador, comencen a oferir contractes a tothom i al final el que acaba passant és que es classifiquen per un gol, han de ficar l'entrenador a la sub-23 de forma interina perquè han intentat contactar amb diferents entrenadors que els han dit que no, i comencen a passar rondes i arriben a la final jugant a casa. Estaven morts, de fet van haver-hi agressions fins i tot a membres de la Federació d'Aficionats indignats perquè veien que estaven fora, i de sobte han arribat a la final contra Nigèria, recordem el país més poblat de l'Àfrica, i un gegant també dormit, per tant són dos gegants, una final realment que fa patxoca.
Sí, sí, han eliminat el Senegal als penals, a Mali remuntant al minut 90 i 95, i avui a la República Democràtica del Congo. Compte notícia al Metropolitano.
Penal. Penal a favor de l'Atlètic de Madrid. Hi ha una centrada des de la banda esquerra, aparentment assequible per Gerai, però no veu que ve Morata per rematar, i Gerai el que fa és, en lloc de xutar la pilota, doncs impacta la bota de Morata, que és la que anava a impactar per intentar rematar. No ho ha dubtat Hernández.
Ho és,
no l'han avisat. Sí, contacte, hi ha contacte, sí, amb la bota. Val. Hi ha contacte amb la bota de Morata i sempre torna l'Atlètic de Madrid. Quan semblava que estava mort l'equip de Simeone, aquesta acció, la veritat és que està trepitjant molta àrea, i serà Antoine Griezmann serà el francès amb cama esquerra. Kepa Aguirrezabala sota els pals, 0-1 al marcador. L'Atlètic de Madrid que pot aconseguir el que seria un gran resultat, eh? Recordem, sense valor doble de gols a camp contrari, amb 1-1 l'eliminatòria estaria igualada a, vaja, totalment, només que evidentment l'Atlètic Club tindria la seva afició al seu costat, que no és un detall menor. Passen 2 minuts i 40 segons, per tant ja menys de la meitat del temps afegit per disputar-se, són 5 minuts.
S'haurà d'afegir alguna cosa més.
Sembla que l'àrbitre li està dient que el VAR està mirant que l'Holanda no estigui avançat.
Sí, sí. Fora de joc. És fora de joc.
Que la infracció de Yeray a Morata és penal, però que primer hem de veure si hi ha fora de joc de Morata, sí, en el moment d'anar a buscar la rematada amb la centrada des de l'esquerra.
I això amb l'estona que portem, sí, no, no ho hauríem d'haver vist ja?
Home, perquè a més la pilota fa estona, està plantada al punt de penal, no?
Si tinguessin el fora de joc automàtic.
Pantalla.
No, no, és fora de joc, és claríssim. Sí, sí, sí. Estava mig cos avançat.
Doncs no hi ha penal per fora de joc, efectivament.
Han trigat moltíssim.
Home, i recordem que té molt de mèrit el que està fent l'Atlètic, que malgrat tenir un dels millors porters del món com Unai Simón, tota la Copa la juga Julen Aguirrezabala, i avui, que tots esperen que potser entraria Unai Simón, segueix jugant Julen Aguirrezabala, que l'hem vist una mica nerviós, però que és un porter que apunta molt bones maneres i que crec que ha respirat quan ha vist que l'aixecava la mà, perdona, perquè tenia Griezmann, Griezmann ja estava posant la pilota al punt de penal.
Si ho hem vist nosaltres a la primera, perquè és que no hi ha dubte, està per mig cos.
Sí, una cosa, clar, ara estava pensant en aquella dada que va dir el Molló l'altre dia. L'Atlètic de Madrid no perd des del gener del 2023 contra el Barça al seu estadi.
0-1, 8 de gener, gol de Dembélé.
Gol de Dembélé. Sí, sí. Doncs sí, avui sí. Seria la primera derrota des d'aquell gener del 2023, més d'un any després a casa.
Sí, sí. Doncs bé, no hi ha hagut penal, s'ha salvat l'Atlètic Club, el contacte de Yeray amb Morata era clar, però ja fora de joc del davanter de l'Atlètic de Madrid. S'han jugat 4 minuts dels 5 del temps suplementari, però, com deies, Aleix, s'haurà de jugar un mes com a mínim, perquè
dos, sí.
amb l'acció del penal no s'ha jugat res. Doncs vinga, hi va l'Atlètic de Madrid, és Koke, que ho juga tot, eh? Koke, jugui bé o malament, és un soldat, vaja, de soldat de camp, de Simeone. Passen 30, falten 30 segons per complir els 5 minuts. Marcos Llorente, ara sí que ja tot l'Atlètic Club en el seu mig del camp defensiu.
És un cop psicològic també per l'Atlètic de Madrid, que ha dit, bé, després de tot el que hem fet tenim un penal. I de cop i volta el treuen, quan ja tens la pilota plantada. Sí. Ara què fan? A veure si pengen alguna pilota.
Si tenen una última, Witsel, ve aquí, treu Yuri, Berchiche, que últimament està a casa surt amb el seu equip. Llorente ara intenta pressionar per buscar una acció i sorprendre i apropar-se a la porteria d'Oblak, la pressionava aquí Unai Gómez. Doncs arribem al minut 95, el partit està ara mateix tècnicament finalitzat. Aviam, hi va l'Atlètic de Madrid, la incursió dins l'àrea de Rodrigo Riquelme, la deixa per Griezmann amb la cama dolenta, intentava entrar el francès, era molt difícil penetrar. Aquí hi ha un bosc de futbolistes de l'Atlètic Club de Bilbao i ara corre Villalibre, sol contra el món. No hi ha cap altre jugador de l'Atlètic de Bilbao a la pantalla. Oh, ara apareix Unai Gómez i Villalibre, que s'ha dedicat a tocar la trompeta més que jugar a futbol, però mira, bona feina de Villalibre en el partit, eh? En els minuts en què ha hagut de suplir a Guruceta. Passen 30 segons de l'afegit, pot ser l'última aquesta de l'Atleti de Madrid. Aiam, Riquelme cap a Correa, intenta retallar el futbolista de l'Atleti de Madrid, la deixa cap a Griezmann en posició d'extrem, saltava Morata per intentar la rematada i atrapa Julen Aguirrezabala, anava a dir Kepa, no, Julen Aguirrezabala, el porter suplent d'Unai Simón. Passen 6 minuts i ara mateix no calen tantes repeticions, i és que és fora de joc claríssim.
Sí.
Insisteixen amb la repetició,
que te la posen perquè no hi hagi dubtes.
Ha quedat clar. Passen 6 minuts i potser en el moment en què Aguirrezabala posi la pilota en joc, Hernández assenyalarà el final, encara no, potser en deixa una última. La lluita entre Witsel i Villalibre, Savic que regira, la deixa cap a Oblak que juga a la dreta amb Marcos Llorente, autor del gol al Bernabéu in extremis, Llorente amb Riquelme, tot això en àrea pròpia.
Està pressionant molt bé l'Atlètic Club, no deixa que jugui l'Atlètic de Madrid.
Sí, ara està ofegant l'equip de Valverde i amb tot això és molt possible que l'Atlètic de Madrid no aconsegueixi conduir la pilota en camp contrari, que és l'objectiu, almenys intentar tenir-ne una última. Koke, cau Morata i a falta, molt ben feta aquesta falta aquí per part d'Aitor Paredes, el central de l'Atlètic. Compte aquí Morata, l'empenta que li ha fet crec que era Ander Herrera.
Clar, groga per Herrera per no apartar-se, no? Per impedir...
Ruiz de Galarreta, que s'ha titular avui. Ander Herrera ha entrat ara fa uns instants. Passen, són 2 minuts més ja sobre el que s'havia donat. Jo crec que aquesta sí que és l'última, eh? Llorente, amb Riquelme, Llorente, la centrada, Llorente! Aitor Paredes, que es llença a terra i envia la pilota fora de banda. Per la dreta, sí, encara la deixa. Koke amb Llorente, controla Llorente, un, dos, tres tocs, Llorente, que vol intentar la centrada, no troba espai. l'espai, la deixa per Correa, aquest amb Coque, allà amb una genialitat aquí, De Paul posa la centrada, De Paul, Morata fora!
L'han tingut,
sí. De Paul, Morata, s'ha aixecat Morata amb el cap, a la dreta de la porteria de Julián Aguirre Zabala, i jo crec que ja fins aquí, eh? Aquí s'ha d'acabar el partit.
Sí, era
aquí bona. Està, aquí està en posició correcta, Morata.
Era bona, i remata molt bé entre tres centrals de l'Atlètic Club, eh? Ha estat a punt d'empatar l'Atlètic de Madrid en l'última acció. Ara sí, jo crec que sí, hauria de xiular al final del partit. Doncs mira,
sí, final,
aquí ho tens, no?
Jo crec que ja estan recollint, eh?
Ui,
sí, s'encara en De Paul, no es podia saber, i Yuri, aquí ja no es pot qualificar ni de Batussa, però sí que estan dient allò de, no, què et passa, tu?
Mira, salta Simeone, fins i tot a posar pau.
Sí, el partit està acabat, eh? Mm. Sí, no, però es van unint jugadors, el Ball? Sí, i ara sí que ja compta, perquè comencen a haver-hi empentes, els han de separar, i ara sí que la realització ja
ha decidit tancar perquè el partit s'ha acabat. Ja, bé, doncs, sí. 0-1, eh? Bona victòria de l'Atlètic Club de Bilbao avui al Metropolitano. D'aquí a 20 dies la tornada. Ara això ens anem d'oblidar i fins a la setmana del 27, 28 i 29 de febrer no sabrem quins són els finalistes de la Copa.
A nosaltres ens va bé això, heu dit amb en Ballera avui a la redacció, que l'Atlètic de Bilbao vagi tirant, que és rival a la Lliga, que vagi tirant,
bueno, d'aquí a...
que tingui un parell doble focus obert i anar fent.
D'aquí a 10 dies Atlètic de Bilbao Girona,
sí.
I d'aquí a 20 dies Atlètic de Bilbao Barça, vull dir que també pels interessos
i
del Barça.
I un Mallorca Girona per aquí també, crec que després
el 3 de març,
no? Per la tornada de les semifinals
de fet, ho vaig mirar, això veus, per que aquestes coses t'agraden a tu, seria un déjà vu, perquè el dia que el Girona juga al camp del Mallorca i queda eliminat de la Copa,
sí.
El Barça queda eliminat de la Copa al camp de l'Atlètic Club, i aquella jornada hi ha un Mallorca-Girona i un Atlètic de Bilbao-Barça.
Boníssim.
O sigui que espero que...
que no calavem els resultats.
Que creuem els resultats dels dos camps.
Exacte, però... que canviï la història a la Lliga, no?
Això és correcte.
De la Copa.
Correcte.
Va, fem un minutet de pausa i ara reprenem el fil de la tertúlia després d'haver viscut amb el Damià López aquesta victòria, que acosta l'Atlètic Club a la final de Copa.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between.
Aquí seguim, el tu diràs. A veure, per tancar el capítol aquest dels recursos que avui no han prosperat de Barça i Girona, entra el Gerard Ballera moment a l'estudi. Hola, Ballera.
Hola, bona nit.
Perquè abans ho comentàvem així de passada, el Real Madrid va presentar un recurs a apel·lació per rebaixar la sanció que li va imposar Nacho. El Santa Madrid tenia 3 partits per aquella entrada temerària o criminal directament sobre Porto, i ves per on li van rebaixar la sanció. Anem a repassar exactament què va passar en aquell cas.
Sisplau. Sí, perquè mira, jo no ho tenia present i m'he escandalitzat. M'he escandalitzat, però bastant. Va passar que el Madrid va anar a apel·lació, després del comitè de competició desestimés el recurs del Real Madrid, va anar a apel·lació, perquè de tot això en depenia que Nacho pogués jugar el clàssic de la primera volta a Montjuïc. Amb els 3 partits de sanció, Nacho s'hagués perdut aquell partit. Doncs bé, m'he escandalitzat especialment amb les argumentacions del Real Madrid per rebaixar la sanció. El Madrid volia que li rebaixessin de 3 partits a 1 partit. Al final van ser 2. Però anem amb els 3 arguments que va presentar el Real Madrid per rebaixar la sanció. El primer és que, com que el que deia, diguéssim, el comitè de competició es que la sanción de 3 partidos por emplear juego peligroso causando daño que merme las facultades del ofendido, es decir, de Porto, que recordo va tenir un edema al turmell i també tenia mal al gluti, no eren lesions importants, però sí que va tenir l'entrada va tenir seqüeles. Doncs bé, Una de les argumentacions que va fer servir el Madrid és que el Girona va incloure Porto a la convocatòria per jugar una setmana més tard al camp del Cádiz. Curiosament, Porto aquell partit no el va jugar. Es va quedar a la banqueta, un Porto que acostuma a jugar pràcticament tots els partits de la temporada com a revulsiu. Doncs una de les argumentacions que va fer servir el Madrid és: ai, pobret, no està tan lesionat que l'han fet, l'han inclòs a la llista de convocats. Aquesta va ser una de les argumentacions. La segona del Madrid diu és que hi havia pilota pel mig.
Home, el camp hi era, no? Una pilota?
El camp hi era, però la pilota estava a 3 metres i l'entrada va ser a l'alçada del genoll, perquè Porto va saltar, si no era l'alçada del genoll. I la tercera, la que ja m'ha semblat, suposo que la van posar per veure si
colava.
Si colava, sí, exacte, que va colar, eh? Entre tot, o sigui, allò va anar sumant. És que, com que va passar en els instants finals del partit, amb el resultat decidit, no va tenir repercussió en el marcador, aquella acció, i que, per tant, era una acció, com diguéssim, poc important. Val? És a dir, aquests eren els arguments del Real Madrid perquè la sanció rebaixés de 3 a 1 partit.
Sí, he tingut ja més arguments més sòlids per no fer els deures al col·le que, sí. Que aquests 3.
Però aquest recurs el va redactar Real Madrid Televisió, no?
Perquè
realment és lamentable, perquè clar, o sigui, com no es va fer tan mal. Clar,
no es va fer tan mal.
O sigui, és que li podia haver... no es va fer tan mal, vull dir, al final, què?
Li podria haver fet
no,
molt mal.
No es va fer tan mal. És que
aquell dia no es va ficar de temeritat, saps?
Es va equivocar de pestanya. Sí. El catàleg aquell que tenen amb unes quantes pestanyes, però clar, és que a més, i encara com no van dir, que Pulido Santana, que era el nefast àrbitre d'aquell partit, va treure targeta groga, en principi. Va ser el VAR qui li va dir que havia treure la vermella. Podien haver dit, en un principio, resultó ser solo targeta amarilla perquè no se apreció que fuera tan grave. Clar. És al·lucinant.
Aleshores, com deia el Joan Lluís, que ho comentava, què va resoldre apel·lació en aquell moment? Doncs va resoldre que, efectivament, la infracció, diguéssim que estava ben tipificada, l'article 122 del Codi Disciplinari de la Federació, això era correcte, però que els arguments del Madrid, aquests tres que us he explicat, aquests tres eren suficients perquè la sanció doncs no fos tan greu, no fos el màxim establert en aquests casos, el que diu aquest article 122 del Codi Disciplinari, que són tres partits. I per tant van dir, com que amb aquests arguments m'has convençut, de tres, dos partits, i així pot jugar, això ho dic jo, al camp del Barça, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Bueno, recorda que el Madrid demanava que li baixessin a un partit, per tant...
Sí.
Vull dir que només van baixar dos partits.
Sí.
Els arguments eren aquest club el porta Florentino Pérez, el club el porta Florentino Pérez i Florentino Pérez en tinta blanca al final, per si de cas, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Increïble. A tot això, Nacho, que és el protagonista d'aquesta història de fa unes setmanes, és dubte per jugar dissabte contra el Girona, i el Madrid pràcticament no té centrals.
Sí, almenys no s'ha entrenat per una sobrecàrrega muscular, ni ell ni Rüdiger, que continua amb molèsties després del cop que va rebre el camp del Getafe. Recordo que no va jugar contra l'Atlètic de Madrid, i d'aquí va venir, per exemple, el gol que va fer l'últim minut Marcos Llorente. A l'alemany sí que se l'ha vist, però només ha fet cursa contínua, i per tant no s'ha entrenat amb el grup. I a banda de Nacho i Rüdiger, Vinícius s'ha quedat al gimnàs, encara arrossega els problemes cervicals que li van impedir ser titular l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid. Són els tres jugadors dels quals haurem d'estar pendents encara en els últims dos entrenaments que farà l'equip de Carlo Ancelotti abans del partit de dissabte.
Dobdic és dubte, no? Si no, potser Stuani haurà de tenir protagonisme, i com dèiem abans, ell al Bernabéu li agrada, no?
Sí,
a la Lliga?
Veuríem si tindria protagonisme ell o si faria com l'altre dia, que va col·locar Porto de davanter, sí. Però en tot cas a Stuani i a Porto també al Madrid i al Bernabéu els agraden, perquè en la primera visita del Girona a primera divisió al camp del Madrid, 6-3, derrota amb dos gols d'Stuani. A la segona, victòria per 1-2 amb un gol d'Stuani i l'altre de Porto. Tot això a la segona part. I en la tercera de la temporada passada, 1-1 amb gol d'Estuani de penal.
Hòstia, van quedar 6-3.
Sí, el primer any 6-3.
No recordava ara aquest partit. És un resultat molt gros, eh? 6-3, 9 gols.
Sí, i quan tu anaves a Madrid ja et deien que equip el Girona, que bien, Pablo Machín, que entrenador, en aquell moment en què Machín estava a la cresta de l'onada i en què gairebé que alguns deien que havia de ser seleccionador espanyol. Dissortadament després, la trajectòria, un cop va deixar Girona, a Machín, a qui li desitjo tota la sort del món, no li va anar tan bé. En tot cas, una victòria, un empat, una derrota, 6 gols a favor, 8 en contra, per ser el camp del Madrid, no està gens malament. En el cas del Bernabéu hi ha un precedent més, en aquest cas a la Copa, 4-2, derrota, quarts de final, la màxima ronda a la qual ha jugat mai el Girona juntament amb aquesta temporada contra el Mallorca. Estuani aquell dia va ser suplent A Montilivi tampoc no ha anat malament, perquè dues victòries, 2-1, el dia de Sant Narcís del 2018, no, 17 encara, el 4-2 amb el pòquer de Tati, i derrotes per 1-4 i 0-3 la d'aquesta temporada. Estuani en aquests partits ha fet només un gol, o sigui que és més efectiu el Bernabéu que no pas a Montilivi. També hi va haver, en el cas del partit contra el Madrid a la Copa, la tornada al Bernabéu aquell dia, victòria blanca per 1-3, gol de Pedro Porro, actual jugador del Tottenham Hotspur.
Del partit, futbolísticament, què n'espereu, Toni, d'aquest Madrid-Girona de dissabte a 6:45 de la tarda?
Jo crec que el Girona està molt viu, perquè el Madrid té moltes baixes, i l'altre dia que el Madrid va començar a jugar molt bé contra el Atlético Madrid, vam veure que s'acabava la benzina a la segona part, i això dona esperança. Realment té un problema al centre de la defensa, li falten jugadors, s'ha de redactar futbolistes, fins i tot vam veure per primer cop l'Unin insegur. En aquest sentit estaria molt bé tenir jugar amb un nou de referència, perquè el darrer partit el Girona sense Dobic juga sense un nou de referència, i el que vam veure que va explotar molt bé l'Atlètic de Madrid va ser les centrals laterals. No acaba de sortir l'Unin, per qui patia, de fet el gol arriba així. Llavors és un equip que ha sorprès molt que el mercat de fitxatges d'hivern no fitxés, perquè realment va curt efectius darrere, han anat perdent jugadors molt importants, Àlava, Rüdiger, en el seu moment Militao, i això és una cosa que ha explotat el Girona. Jo crec que és un partit que has d'intentar que passin moltes coses, exposar-te, òbviament, a les curses endimoniades dels Rodrigo, Vinícius i companyia, acceptar que et faran gol segurament, perquè si tu en fas més pots tenir una molt bona oportunitat de convertir la ràbia per les baixes de jugadors importants en benzina per intentar motivar-te, perquè el Madrid és cert que és competitiu i s'ha guanyat partits jugant malament. Jo l'altre dia em vaig espantar bastant la primera mitja hora contra l'Atlètic de Madrid. Va jugar molt bé el Madrid, molt, recuperava la pilota molt ràpid, va tenir tancat a l'Atlètic. Vaig pensar, hòstia, però clar, la benzina no els acaba, no els dona per tant. Tu mires la banqueta l'altre dia i és que eren tres nanos del filial i 3-4 jugadors, i amb un calendari tan exigent, això és una cosa que pot jugar a favor al Girona, que és cert que potser en alguna posició també va curt, però que en el fons té un calendari més còmode i té una mica més fons a l'armari. Però no soc del tot pessimista. A partir d'aquí, aquest estadi horrible que han fet al Bernabéu, al voltant està ple de tombes d'equips més petits que ja arribaven envalentonats, i de sobte al jugar un estadi tan gran es feien petits o passaven coses anormals, estranyes. Ho hem vist en el passat, els hi ha passat molts equips. Lo normal seria perdre, però com lo normal seria perdre, és el moment d'escriure allò que és anormal i fantasia, no? Assumir.
I si no, com a mínim rascar un empat, sí, que et mantinguis a 2 punts, no?
No, jo espero que no passi com a partit d'anada, és a dir, que no passin coses estranyes, perquè el partit d'anada és un partit que el Girona comença molt bé, d'aquells que dius, ostres, és per començar, bueno, com juga el Girona, tancant el rival a l'àrea i atacant per tot arreu i tenint un parell d'ocasions molt clares que no entren, i a la primera de canto el Madrid te'n fa una, de cop i volta te'n fa una altra, i de cop i volta te'n fa una altra, i no saps què ha passat i va 0-3, que això és molt del Madrid també. Jo que espero és que s'imposi més el joc i la lògica del joc, és a dir, jo crec que el Girona jugarà com ha jugat tota la temporada, que això no s'amagarà perquè no té res a perdre, és a dir, està en un punt que crec que la Champions la té ja només jugant, guanyant el que li queda a Montilivi i fent un mínim d'un parell de partits decents fora de casa, ja la tens pràcticament a la butxaca, la Champions, i per tant té molt més a guanyar que a perdre el Girona, i que per aquí, i pel fet aquest que el Madrid juga sense centrals, i si Dobic pot estar, doncs home, és un punt feble que els gironins han d'aprofitar per vaja, crec que és una jugada al partit.
Tu, Laia?
Jo m'imagino un partit bastant intens, en el qual sí que veig el Madrid, tot i les baixes, intentant, com dir-li al Girona, molt bé, ha estat molt bé fins ara, però ara ja, quan parlem de la recta final de la temporada i del lideratge, aquí manem nosaltres. M'imagino el Madrid intentant-ho. Ara, és cert que a mi el Girona és l'equip que més m'agrada com jugar de la Lliga, no és cap novetat per ningú tampoc, i el veig amb opcions. Bàsicament també perquè el fet de jugar en un estadi gran, crec que el Madrid és un equip que amb el que els agrada jugar al Girona, i crec que potser el respecte a aquests grans estadis el tenen més amb el Barça, per que hi ha molts jugadors del Girona que al ser catalans i al ser sempre el Barça, l'equip gran de Catalunya, i tenen més respecte possiblement, i veient com han jugat a Montjuïc, a mi em dona esperances pel Girona al Bernabéu. Veurem el que passa, però sí que m'espero un partit intens, possiblement interessant, i esperem-ho, de fet, i competit.
Tant de bo.
A mi m'agradaria també veure, tinc ganes de veure com sortirà el Girona, perquè parlava el Toni del principi del partit del Madrid contra l'Atlètic de Madrid, però és que el Girona sempre que ha anat al camp del Madrid hi ha anat d'alguna manera de tapat, a no prendre mal, perquè aviam si mantens la categoria, som gairebé nouvinguts. Clar, ara hi aniràs en què si guanyes ets segon i si guanyes et col·locaràs líder. És a dir, és una situació diferent i per tant m'agradarà veure com reacciona el Girona davant d'aquest punt de sortida diferent en el partit. I crec que aquest 0-3 de l'anada, tot i que evidentment tots haurien canviat aquell resultat, al Girona li va anar bé, perquè Mitchell va dir en una roda de premsa, no sé si abans de jugar contra el Barça, que el partit contra el Madrid els havia servit d'aprenentatge perquè havien començat molt bé, hi ha un cop de cap de Sigankov al pal, un cop de cap de Yangel que surt fora per molt poc, tot això en 4 minuts, i pensen els jugadors, contra el Madrid serà igual que contra el Granada i contra qualsevol altre. I clar, llavors el Madrid és quan t'agafa desprevingut, primera picada, segona picada, t'ha inoculat el verí i ja ets mort sobre la lona. I això és el que va aprendre l'equip en aquell dia, i espero que juntament amb aquests bons números que ara repassàvem al Bernabéu també li permeti, sempre que l'arbitratge no intervingui, que espero que no, doncs aconseguir un bon resultat. No, jo estic realment espantat, amb això, jo estic espantat, però vaja.
Amb l'arbitratge?
Demà
sabrem l'àrbitre.
Sí, sí. Però vaja, no,
però... Qui Manzano no pot tocar, tranquil.
No, ja però n'hi ha tants altres, però bé, en tot cas esperem que si el Madrid guanya, que sigui bé com va guanyar el partit d'anada.
No, jo abans, ja no és tant del partit, sinó que m'agrada, és que he estat reflexionant-hi i voldria recuperar el que explica Tavallera fa uns minuts, només breument. O sigui, els tres arguments pels quals el Madrid va aconseguir rebaixar la sanció a Nacho.
És la del gos se m'ha menjat els deures.
Correcte.
És la primera.
És el jugador, a veure, tampoc no li han trencat coll i barres.
No, exacte, està a la convocatòria.
Hi havia una pilota.
Hi havia la pilota pel mig. No era allò que a cada volta li fots un cop de puny al defensor.
Disputa del valor.
I era a les acaballes del partit.
Sí.
Un autèntic escàndol que li rebaixessin ni que fos un partit a Nacho, i veurem què passa amb els jugadors del Girona, no, perquè no han presentat apel·lació, però què passa amb Vitor Roque, perquè abans estaven dient que t'has de fixar en el, més en el com que en el què, i en aquest cas el comitè d'apel·lació d'una manera absolutament arbitrària va entrar a rebaixar un partit a Nacho. Veurem què passa.
El Barça podria dir que el partit estava sentenciat ja, 1-3, no? Que la pilota estava per allà en joc també.
El jugador no va quedar lesionat. És que clar, estaria bé presentar els mateixos arguments que va presentar el Madrid. A veure com es poden contradir.
Alguna cosa semblant haurien de fer, sí. Per cert, sabeu que anem a Girona, no, divendres? A fer mega prèvia del Madrid-Girona? No, anem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, però és que ens ha coincidit perfecte, que el tu diràs, serem a Girona, que és ara mateix és l'epicentre del futbol, per aquest partidàs que viurem dissabte al Santiago Bernabéu. Aquest divendres celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, tots els programes, RAC1 on tour des de primera hora del matí amb el Bastià Lleida, amb la competència i el Vostè Primer a Tarragona, el versió RAC1 aquí a Barcelona dintre de la carpa del Cirra Luí. Això pot ser molt gros a la tarda, molt gros, perquè mira que té un bon circ al Clapés, però a més anirà un altre circ com és el Cirra Luí.
Indomable.
I a la nit, vespre nit, ho rematarem des del Centre Cultural de Mercè de Girona al 9C amb la Navallonesta, i nosaltres el tu diràs fent la millor de les prèvies d'aquest partidàs de dissabte a 4:15 de la tarda. Ens acompanyaran el Josep Maria Fonalleres, l'Eloi Amagat, mític exjugador del Girona, Joan Lluís, t'hi espero.
Sí, home, i tant, ja serem.
Joan Maria Pou serà amb nosaltres.
Gil Manzano?
Sí, Xavi també. Xavi Puig. Gil Manzano l'hem convidat, però no sé si té partit.
Ah,
del Ferro vaig al seu hotel, allà a Madrid per...
Ah, sí?
Sí.
Allà,
sí,
molt bé, vés-hi. Doncs allà hi serem, tindrem molts convidats, trucarem en directe al director esportiu del Girona, Quique Càrcel, a veure si està nerviós o no, a 24 hores d'aquest partidàs. I podeu venir a veure'ns, tant al 9C, a partir de les 8 del vespre amb l'Anna Ballonesta, com els del Tu Diràs, si voleu veure com fem ràdio en directe, si voleu saludar-nos, si voleu viure aquest dia tan especial amb nosaltres. Centre Cultural La Mercè, al barri vell de Girona. El primer que arriba, el primer que seu. I a més, al tram final del programa farem el concurs del segle. Amb Xavi Puig i Eduard de Valla, que això és garantia d'èxit. Estem buscant l'oient que més en sap de ràdio al nostre país. De fet, al final de cada programa, a totes les demarcacions, farem el concurs del segle amb dos oients, a Lleida, a Tarragona, a Barcelona i a Girona. I els guanyadors d'aquestes demarcacions hauran de venir el dia 13 de febrer aquí a l'estudi de RAC1 amb el versió a celebrar la gran final d'aquest concurs del segle. Podeu guanyar premis, productes Birba, trinxat de la Cerdanya Carlit, xecs de regals de Montse Interiors, lots de torrons Vicenç i ampolles de vins i caves de Cellers Maset. Per tant, són molt bons premis si veniu a concursar a Girona en aquest concurs del segle divendres dia 9 de febrer. Entreu a RAC1.cat o a les xarxes de RAC1 i allà trobareu un formulari per inscriure-us, si voleu, i participar en aquest concurs del segle que també farem en el Dia Mundial de la Ràdio. I, a més, ho podreu veure tot per televisió, perquè farem tota la programació d'aquest dia, d'aquest divendres tan especial, a RAC1.cat, a través de streaming, a la xarxa Més i a les televisions locals de cada demarcació. Pel que fa al Tu Diràs, ens podreu veure a la televisió de Girona. Si sou de la província de Girona, poseu la tele i la ràdio alhora i ens podreu veure. Una acció que farem gràcies al suport de CaixaBank, de la Diputació de Girona i a la col·laboració de Birba, de Carlit, de Torrons Vicenç, de Montse Interiors, de Cellers Maset, del restaurant L'Assaig 1901 i de Gosby. Us esperem aquest divendres al Centre Cultural La Mercè de Girona.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tu diràs amb Aleix Parissé.
Nou minuts per la mitjanit. Ja sabeu que avui al tram final del programa tenim un nou capítol de La Contra, aquesta secció que fem de denúncia, de reflexió amb l'Oleguer Preses, exfutbolista del Barça, i el Carles Vinyes, historiador, coneixes bé. Has participat en un dels capítols de La Contra?
Te'n recordes? No, però molts anys que...
Però que ja has participat en algun dels capítols d'aquesta temporada.
Sí. Avui és... el de Gaza i Palestina.
Sí, senyor. Sí, senyor. Avui fem el quart capítol, parlem de models de club, models de propietat, una qüestió que està bastant de moda,
sí,
ara mateix, i escoltarem això. Convidarem Marc Duc, president de Manifest Blaugrana, també vindrà gent del Club Esportiu Europa, que té un model també, no, dels socis, i el Futbol Club Tàrraco, que és un club molt humil, de Tarragona, que també té un model molt particular de club, i avui el posarem sobre la taula en aquest quart capítol, aquest quart podcast que fem, diguem-ho així, amb la gent de La Contra. Però abans, encara ens queden moltes coses. Per exemple, què us sembla la informació d'avui de Fernando Polo a Mundo Deportivo? El Barça va en sèrio a por Aleix García, no? Explica Fernando Polo que han parlat ja amb el Girona i amb els seus representants per mirar de fitxar-lo aquest pròxim estiu. Us ho dic perquè tots tenim al cap, no?, com ha sortit Oriol Romeu, sí, no? Que no sé si seria una bona opció o no, què en penseu?
Però, perquè, o sigui, el volen com a pivot ofensiu?
Migcampista.
Perquè, en principi, sí, si l'aposta...
Ell juga com a creador, no? Esclar, en l'inici de la jugada.
Clar, però no és un pivot ofensiu pur i al final, si tu el teu objectiu aquest mercat d'estiu de fitxatges d'estiu, com l'any passat, és fitxar un pivot ofensiu pur que et supleixi d'alguna manera, entre cometes, la baixa de Sergio Busquets, no crec que sigui l'opció més adequada, la veritat. A més, no sé si té clàusula d'estiu o no, ja, perquè eren 20 milions, em sembla, no? Com a mínim a l'hivern. No sé si a l'estiu seguirà sent així, però a mi em sembla que no té massa sentit. És a dir, és un bon jugador, evidentment, però és necessari tenir les restriccions que té a l'hora de fitxar? Vull dir, és prioritari? Jo crec que no.
La clau també és com vol jugar el Barça la propera temporada. Perquè clar, qui serà l'entrenador? Vol jugar amb un pivot, amb doble pivot, amb tres, amb quatre... Quin és el full de ruta? Perquè clar, tu ara comences a començar a tantejar jugadors sense oficialment saber qui serà l'entrenador, perquè òbviament no ho saps. Et dic el que està dient és que encara no s'ha parlat amb ningú, i en funció si arriba un o arriba l'altre, potser aquesta operació li agradaria o no li agradaria. Clar, això també és una de les conseqüències que té el calendari aquest adéu que s'ha anat ajornant, aquest adéu en diferit, aquest adéu que s'anirà allargant més que un dia sense pa de Xavi, és que hi ha molts dubtes de com serà la planificació. S'està enviant un missatge també a algun futbolista a la mateixa posició, doncs interessaria que marxessis perquè ens interessaria que l'és i acceptar que l'Aleix García és un tros de jugador, però òbviament arribaria amb un salari, amb un sou inferior, i per tant això ens ajudaria a quadrar el límit salarial. S'està enviant un missatge a algun tipus de futbolista en funció de què s'estan prenent les decisions, que no tenen per què explicar-les, i em sembla bé, no les han d'explicar perquè les negociacions òbviament millor fer-les en privat per evitar ensurts, però clar, és lícit fer-se moltes preguntes. El Barça està en un moment d'indefinició. En aquest cas, molt en la línia del que diu la Laia, si sabem que en principi t'has de vendre com a mínim dos jugadors bons per quadrar el límit salarial i inscriure clar. Jugadors que ja tens, no pels nous, els que ja tens, m'agradaria a mi que abans... O sigui, m'agrada molt a l'exercici, però o vas a per un jugador top o tirar de la Masia. O tirar de la Masia, que hi ha molt talent.
Que a més s'està demostrant amb Cubarsí, amb Lamin, amb Héctor Fort, no?
Sí. Són posicions diferents, però...
Sí, ja t'entenc, ja.
Llavors, no sé si això és un missatge cap a algun altre futbolista també per, veure si el treuen bé de preu, però també veure si algú comença a obrir-li la porta, o cap on va, i en aquest cas sí que seria bo saber qui se pren les decisions, si va seriosament, perquè o sigui, igual el Fernando pues m'ho crec a ulls clucs, però clar, realment ara les decisions com en funció de què se prenen a nivell esportiu.
O econòmic, a vegades, no? Decisions esportives a través de la part econòmica.
Jo, mira, el que explica el Toni, jo estic molt d'acord, que jo el que vull que el Barça, o crec que el que el Barça hauria de tancar, no sé si és ràpid, però sí tenir clar, és l'entrenador. És que és on ha de començar tot, la temporada que ve. Quin tipus d'entrenador portes? És a dir, vas per la línia alemanya, vas per Flick, que a mi em costa de veure, vas per Klopp, que també em costa que el puguis convèncer.
A Klopp també li costa.
Sí, jo crec que sí. Costaria veure'l aquí, vaja, soc bastant incrèdul. Vas per Tuchel, no tampoc ho veig.
El Bayern va fer un comunicat trenant-ho tot, també.
Vas per Nagelsmann, que crec que acaba contracte quan acaba, vaja, el 31 de juliol, és a dir, post-Eurocopa. No ho sé, jo crec que has de tenir clar quina filosofia tens i què és el que vols. I llavors, a partir d'aquí, comencem a crear, i crear implicarà, doncs, començar a tancar fitxatges. Àlex García és un jugador que m'agrada? Sí que m'agrada. I m'agrada també aquest punt de barcelonista que té, de jugador de la terra, de jugador que es creu l'equip, i crec que això és important i que és una identitat que el Barça no ha de perdre, que amb els jugadors de la Masia que té no ho està perdent, però crec que això sempre suma. Ara bé, em depèn molt, sobretot, de quin entrenador vingui la temporada que ve. I a partir d'aquí parlem de quin tipus de futbol vols fer i quin tipus de jugador necessites.
I a més, també, que crec que el Barça ha de demostrar una cosa, una espècie de... No vull dir de rumor, perquè no és així, és cert, però unes idees que estan volant sobre el club, que diuen que a Xavi li van ficar jugadors que ell no volia, i llavors és una manera de dir que la directiva realment fitxa qui vol i l'entrenador és indispensable. Jo crec que s'equivoquen i que igual, potser amb tot el mal que hem après, amb el que ha passat amb Xavi, una de les coses és que l'entrenador ha de passar per davant, ha de ser qui pren les decisions del seu equip, perquè si no, passarà el que passa, que la cremada de Xavi, ell diu que és per la premsa, però m'agradaria saber realment si la cremada és per la premsa o pel que ha passat a dintre del club, perquè potser sí que l'han reforçat a nivell públic, i jo sé que amb la Porta s'hi porta molt bé, i amb Echeverría també, però... O que Echeverría no està dins del club, però bueno, ja m'enteneu. Però sí que és cert que si te'l prens en sèrio has de deixar que ell prengui decisions sobre l'equip a nivell esportiu, perquè si no, per això no tinguis entrenador.
I de moment l'entrenador hi ha dos jugadors, dues decisions, que a cada temporada que ve en principi no podrà dir res, que són els Joaus.
Se les menja.
Que pel que hem anat dient i tot el que apunta, i vaja, ho han dit també ells, que vau veure la Porta l'altre dia aquí a RAC1, que la intenció és que es quedin. Més enllà del rendiment, que és una cosa que no entenc jo, és a dir, s'han de quedar per decret llei, perquè si fas cas a qüestions futbolístiques, jo Cancelo, podríem parlar-ne, però Joao Félix, la temporada que està fent...
En dubtaries, com a mínim en tindries dubtes.
Bastant discreta. Sí. No sé, no el veus com un jugador que hagi estat diferenciat aquesta temporada, en moments molt puntuals.
Jugant, perquè al final crec que una de les virtuts / defectes de Joan Laporta, és la seva capacitat de sorprendre i improvisar. I a vegades això és també un defecte, a vegades això és també una virtut, perquè és capaç de vegades d'improvisar i aconseguir coses sorprenents. Però si ara mateix el president i el seu cercle de confiança estan començant a planificar aquestes decisions i a decidir que els jugadors es queden, a decidir que han d'intentar incorporar l'exercici a tot això, a mi em fa pensar que serà molt estrany que puguin portar un entrenador de forta personalitat, de renom, de palmarès reconegut, algú que digui... Va,
aquesta és la idea que tenen, per això.
Haig d'acceptar aquestes coses, a mi se'm fa estrany. Llavors, això, fins i tot, doncs, em va pensar que potser buscaran algun altre perfil diferent, o fins i tot em fa no tancar la porta a Rafa Márquez, que acceptaria aquestes condicions. No ho sé, és jugar a fer volant coloms, perquè al final... recordant el primer cop que la porta va prendre una decisió molt important, similar, que és el famós cop que marxa Rijkaard, que tothom li deia que era Mourinho, i en 24-48 hores improvisa que és Josep Guardiola, i anava cap a una direcció i tot semblava fet i va fer un gir de darrera hora. És a dir, que no podem descartar que la porta en algun moment també doncs tingui alguna idea brillant com pot ser la porta i cavi tots els plans. Verem què passa, verem quin és el paper de Jorge Mendes, verem quin és el paper d'aquestes figures que estan a fora, que van entrant als despatxos, que entren, surten, uns amb càrrec, altres sense càrrec, que són el cercle de confiança, i acabant de prendre les decisions. Però hi ha per mi la lògica és el que deia el Joan Lluís: primer entrenador. Però clar, és que fins i tot el calendari és fotut, perquè ara, el mes de febrer,
començar a parlar del projecte, clar, pots desestabilitzar,
si parles amb un entrenador que té càrrec, ho has de fer molt d'amagar, perquè tècnicament estàs fent... Un altre club tindria tota la raó del món per emprenyar-se com una mona amb tu, que fins i tot el Bayern ni s'ha parlat amb ells, però van haver de fer un comunicat enfadat. Llavors has d'anar als entrenadors que no tenen contracte, no són tants. Llavors, clar, és un calendari una mica incòmode, i per això segueixo pensant que la decisió de Xavi no, a mi no em convenç, que havia d'augmentar fins al final o que era millor plegar en aquell moment.
Sí, sí. Una decisió encara que estem païnt tots plegats, no? Fins i tot el Barça també es deu estar païnt. Molt ràpid, què us ha semblat la lona que ha penjat avui al Girona emulant aquelles ganes de volver a veros a Madrid, en un edifici, igual, proposant...